Bé, el següent ponent és un altre dels, dels pilars, jo diria, de l'actual historiografia de la filosofia catalana, o de la filosofia a Catalunya, o de la filosofia en els països catalans. Hi ha moltes qüestions obertes en tota aquesta temàtica, com veieu. Una d'elles és la geogràfica, també, perquè en Catalunya identifiquem normalment un territori, però val a dir que no només hi ha gent de l'àmbit territorial català que està treballant en aquestes qüestions i que s'interessa. Una demostració és la ponència d'avui de Xavier Serra, que és un especialista de primer ordre, també diria, en aquestes qüestions, tal com ja s'ha vist en el debat i com es demostrarà a continuació. Xavier Serra escriu habitualment sobre temes relacionats amb la literatura, la filosofia i l'art. Forma part del Consell de Redacció de les revistes Mirmanda i Journal of Catalan Intellectual History, que val la pena destacar. Des de fa uns anys està fent un treball de dignificació d'aquests estudis en aquesta etapa que em podríem dir, com jo m'atreviria a assenyalar i a caracteritzar com a crítica, aquesta historiografia crítica de la filosofia a Catalunya, per contrast amb altres períodes que són historiografia més aviat de construcció nacional. Permetreu l'observació, no sé si és una petita reflexió que anticipa i que d'alguna manera toca amb les coses que estaven dient, però jo m'estava plantejant, és evident pel que fem de llegir, o sigui, és una presentació una mica heterodoxa, però i ho deixo per, és la pregunta que anticipa d'alguna manera el que segurament inevitablement sortirà en aquesta ponència, ha sortit en l'anterior i sortiran les següents, però jo m'estava plantejant, aquesta gent, vosaltres, la camada de gent que heu agafat l'estudi seriós, crític, sobretot crític, del que s'havia fet en filosofia catalana, no esteu fent d'alguna manera, potser indirectament, potser directament, però per altres motius, una altra forma de, diguem-ho així, reconstrucció nacional de la filosofia a Catalunya, molt diferent de l'anterior, però que els efectes poden ser els mateixos. Potser d'una manera més moderna, potser d'una manera no volguda. Ho deixo aquí, no res. Reprenc la presentació. Parlava del Journal of Catalan Intellectual History, que està fent, i és una demostració, encara no s'ha mencionat, però voldria dir-ho, és una demostració d'aquesta nova etapa moderna que comença als anys 90, de treball de la historiografia, crítica de la literatura filosòfica a Catalunya o als països catalans. És editor d'aquest journal. Ha publicat a l'editorial Afers els llibres d'història social de la filosofia catalana, molt recomanable, igualment com molt recomanable és la tertúlia de Joan Fuster, A peu de foto, o La filosofia i la cultura catalana, així com els tres volums que té ja de retrats literaris, biografies parcials, aquest és el títol, en què repassa la història recent del País Valencià. Moltes gràcies per ser aquí.
Molt bé. Moltes gràcies a Joan per la presentació i començaré intentant contestar. Perquè crec que ho convenia. És cert que els nous que ens dediquem a la història de la filosofia catalana hem estat moguts, diríem, per un a priori nacional. Tots som catalanistes i tots hem tingut aquest efecte inicial que ens ha fet interessar-nos per el problema. Però jo crec que, més que una reconstitució o una reconstrucció nacional, el que estem fent és una nova manera de fer història de la filosofia, així directament. Perquè, i a sobre crec que és exportable, ben poc local, tot i que el tema d'interès siga local, crec que és exportable, perquè el que estem fent nosaltres és la història de la filosofia d'una àrea que ha estat subalterna, culturalment subalterna. I crec que algun dia es podrem explicar als nostres amics portuguesos, italians i fins i tot els espanyols, que no s'ho creuran mai, que ells també són una àrea cultural subalterna. I per tant, els ensenyarem, si més no, el mètode. El mètode, en alguna intervenció ja anterior ja he apuntat, que tot i ser compatible amb la directriu predominant en Joan Cuscó, que és continuar fent filosofia a partir de la història de la filosofia, com que ens mirem una àrea filosòfica anormal, pel fet de ser subalterna, i que consisteix bàsicament en la recepció de les filosofies que es fan a fora, precisament com ens hem mirat una àrea, diguem, anormal, tenim una manera de fer específica, tots. Esta ponència és molt difícil. La ponència d'avui és molt difícil. Ignasi se n'ha sortit molt bé, Joan també, perquè al mateix temps que, diríem, tinc davant els màxims especialistes, tinc l'obligació de fer una mena de monòleg de Bonafuente per atreure per atreure a aquella gent que fins ara no s'ha interessat per la filosofia catalana i té l'obligació d'interessar-s'hi perquè és absolutament divertida. I si alguns apunts, si vostès volen saber quanta brutícia pot existir al voltant d'unes oposicions a càtedra, poden llegir un article precisament sobre Francesc Mas Ferrer, d'Ignasi Rubiró, quedaran absolutament aclaparats en descobrir quins tejemanejes es portaven Milà i Fontanals, Marcelino Menéndez i Pelayo i tota la gent a l'hora d'atorgar unes oposicions a càtedra, que és una cosa de la qual parlarem ara, per posar un eixam. Bé, ens centraré ja. Efectivament, anem a trobar discontinuïtats i mistificacions. Era difícil també, perquè en principi em vaig voler fer... Hem de dir que la biografia de Llorenç i Barba és ben poc normal, perquè és una biografia que comença a ser interessant a partir del moment en què mor. A partir del moment de la seva mort, aquella biografia realment cobra interès. Per a seguir aquesta posteritat, i tenia al principi una certa por de coincidir massa amb, en la temàtica, diríem, amb Ignasi Rubiró, però ja veig que no, perquè ell ha aportat molts textos que jo desconeixia absolutament i dels quals he pres nota sense parar, el mateix m'ha passat amb Joan Cuscó. Per a seguir aquesta posteritat de Llorenç, aquesta biografia post-mortem, que és la realment divertida, cal seguir tres línies. En primer lloc, convé estudiar minuciosament la primera tentativa d'editar els apunts de les lliçons de Llorenç. Per les intervencions anteriors ja sabran que la primera tentativa comença a penes mort l'any 1872, però no es culmina fins a 1920. I per tant, cal resseguir molt bé tot el que passa aquí. En segon lloc, la segona línia que cal seguir és qui foren realment els successors de Llorenç en la càtedra. Perquè si es parla de continuïtat, caldrà veure què és el que passa realment a la Universitat de Barcelona i a la Facultat de Filosofia després de la mort de Llorenç. I els assegure que hi ha coses absolutament divertides. Jo no hi arribaré a aquest punt perquè no podré passar del primer any, no podré passar del 1873 de densitat de divertiment que té la cosa, però ja els avanço, un punt al qual no podré arribar. A Barcelona enviaran un catedràtic espiritista. Des de Madrid enviaran un catedràtic espiritista, cas únic, que era un senyor que tenia un llibre que, titulat La ciència espírita, que era un llibre del qual ell no era exactament l'autor, perquè li havia dictat un esperit. I ja veuen que això de bona font té. Li l'havia dictat un esperit. És absolutament verídic, el que estic dient. Un esperit del qual sabia el nom però no el cognom. I per tant, és cosa bastant normal. Per tant, és un llibre dedicat a l'espíritu de Lluís. Ja veuen que tenia una certa confiança. Doncs aquest senyor ens l'envien des de Madrid, un cromista que té unes memòries sobre la seva vida a Barcelona, que es deia Joaquín San Román. Joaquín San Román va ser el típic català, diríem, lliurecampista. Amb això ja està tot dit. Va haver d'emigrar a Madrid, amic de Laureà Figuerola, i a Madrid començar a pensar en castellà i va dir «¿Qué jugada les puedo hacer yo a los catalanes?». I va decidir finalment que la jugada era enviar-los un catedràtic en espiritista que muntà, el que muntà aquest catedràtic quan arriba a Barcelona només pot escriure en una paraula inventada pel meu amic, el catedràtic de lògica, Enric Casaban, que diu un cifostio, muntar un cifostio considerable. No el deixaran fer les classes directament. Els alumnes i catedràtics carlins, que també hi havia un bon grapat, anaven a rebentar-li les classes. Amb la qual cosa, aquest senyor, a l'any, hagué d'emigrar, se n'hagué de tornar, per sort, trobar un català que es dedicava a la venda de bacallà, i també és absolutament verídic, la família són els que porten ara la Coca-Cola i el Nespresso, bacallà en el segle XIX era una cosa sèria, trobar un catedràtic català a Valladolid amb el qual pogué permutar la càtedra. Val? Pues totes aquestes coses són les que caracteritzen l'interès de la filosofia catalana. És una cosa que en la filosofia alemanya no la trobareu en la filosofia. Compte, perquè molta broma, però aquí ve la cosa. Perquè jo he vist molts filòsofs suposadament seriosos fent suposadament història de la filosofia seriosa que no tenen en compte que, per exemple, la resposta de Kant a què és la il·lustració era una enquesta. Era una enquesta per a un diari. I, per tant, Kant havia llegit les respostes anteriors a aquella enquesta. I en canvi el tractament que fem normalment de la història de la filosofia és com si Kant fora únicament un cervell dins d'una cubeta que des del moment que va ser concebut ja portava en el seu cabolo allò de què contestaré jo algun dia a què és la il·lustració. Bé, ens centraré, ja tenim la primera línia, per tant, a resseguir què passa amb la publicació, aquella publicació que no es porta mai a efecte fins molt tard. En segon lloc, cal estudiar els successors en la càtedra i en tercer lloc, cal reinterpretar i rellegir molt atentament els escrits que anaren sortint sobre Llorenç. Escrits que foren qualsevol cosa menys innocents. I hem de dir que Llorenç era el personatge ideal per a ser manipulat, perquè era un catedràtic sense obra. Es diu socràtic, quan diuen Llorenç era socràtic. Realment, quan diuen d'un filòsof que és socràtic, hi ha molts motius per a preocupar-se. No? En principi és ben intencionat, pot dir, socràtic vol dir que estava obert al diàleg. No, socràtic vol dir que no té obra, que no publica res. Així de clar. Abans de seguir o començar a seguir aquestes línies, cal tirar una mica enrere i mirar dos fets biogràfics de la vida de Llorenç i Barba que jo crec que han estat mal explicats. Mal explicats per l'home que va fer la millor biografia sobre Llorenç i Barba, la més acurada, la més documentada, el primer historiador de la filosofia català rigorós, que ja ha estat reivindicat per Josep, que va ser Serra Unter. Serra Unter, en el seu article, vaig al moment de les oposicions. Llorenç serà catedràtic amb 26 anys. Guanya les oposicions el 1947. Aquelles oposicions han estat mal explicades perquè en realitat, no sé si sabeu que durant molts anys les oposicions a càtedres es podien fer únicament a Madrid. Això és important saber-ho. És important saber-ho i explica moltes coses. Explica coses com, per exemple, que després envien al senyor aquest espiritista. Era un xoc d'escacs que es jugava des de Madrid. Doncs va a Madrid a fer les oposicions, es diu, s'ha dit fins ara, i guanya la càtedra de Barcelona. No va ser exactament així. En un primer moment, ho tinc per aquí, Antonio Gil de Zárate, que era llavors el director d'Instrucció Pública, convoca la càtedra de Filosofia de Madrid. És 1846-47, és el moment en què l'estat espanyol decideix unificar les universitats de tot l'estat i fer que els catedràtics cobren un sou a final de mes, cosa que fins aleshores no s'havia aconseguit. I, a més, intenta que cobren tots el mateix sou o el sou que els correspon segons la jerarquia. Intenta jerarquitzar els catedràtics i unificar. I Llorenç era una persona assabentada de tot el que anava a passar, perquè si no, no té explicació la seva combinació estranyíssima, absolutament estranya, d'estudis dins i fora de la universitat per aconseguir aquest càrrec. Bé, el senyor Gil de Zárate convoca primer les oposicions a la càtedra de Madrid i dos dies després convoca les oposicions a la càtedra de Filosofia de Granada i Barcelona. I en aquesta segona convocatòria diu aquestes càtedres s'examinaran juntament amb la de Madrid. I diu, què ha fet això? Què ha fet? Si realment tenia aquestes tres càtedres disponibles, per què fa això? Molt fàcil. Per demostrar que la Facultat de Filosofia de Madrid era més important. Era la primera de l'Estat i la més important. Era la de la universitat, en llenguatge de l'època, era de la de la Universitat Central. Dos dies després trau les dues altres càtedres, per tant, el que tenim no és que Llorenç va a Barcelona per a intentar guanyar la càtedra de Barcelona. Crec que ho he dit mal. No va a Madrid per intentar guanyar la càtedra de Barcelona, sinó que va a Madrid a veure quina càtedra guanya. I té sort, perquè diríem el xoc ja estava més o menys distribuït. En aquell moment, la càtedra de Madrid, es fan les oposicions, la càtedra de Madrid li l'adjudiquen a José López Uribe, la càtedra de Barcelona li l'adjudiquen a Llorenç i la de Granada l'adjudiquen a Víctor Arnau i Lambea. És important retenir aquest nom, el nom de Víctor Arnau i Lambea. I també és important retenir el nom de qui estava en el tribunal. En el tribunal, com a secretari, estava Fernando de Castro. Fernando de Castro, més endavant, serà rector de la Universitat de Madrid, clausista i rector de la Universitat de Madrid. Per tant, d'aquesta primera operació vull que retinguin aquests dos noms. Víctor Arnau i Lambea i Fernando de Castro. El segon moment important, i que tampoc ha estat explicat. Bueno, hem de dir que són dos noms importants, entre altres coses, perquè com que Víctor Arnau, que és aragonès, Víctor Arnau i Llorenç no van anar per la mateixa càtedra, perquè un tira cap a Barcelona i l'altre, en principi, devia tirar cap a Madrid, no eren enemics, en principi en la trinca, a partir d'aquest moment, Llorenç i Víctor Arnau es fan amics. Es fan amics. Des de, bueno, sabem que en les cartes Llorenç anomenava Víctor Arnau el confilòsofo. Víctor Arnau farà una carrera administrativa fulgurant. És a dir, el veurem poc després ascendir a director general d'Instrucció Pública i el veurem nomenat per reial decret, que així anaven les coses, rector de la Universitat de Barcelona. L'any 57, des de Madrid, diuen aquest senyor serà rector de la Universitat de Barcelona. I arriba un rector que era amic de Llorenç. I Llorenç, mentrestant, diríem que carrera acadèmica no havia fet. No havia fet carrera acadèmica fins al punt que, de les tres categories que hi havia en el professorat, Llorenç encara estava en la més baixa de totes, que era la d'entrada. I quan arriba Víctor Arnau com a rector de la Universitat de Barcelona, l'anima a presentar papers, diríem, perquè Llorenç no tenia ni empenta per a presentar els papers per a cobrar un sexenni. L'anima a presentar papers. I Llorenç es negava. Però finalment ell el recomana, fa una carta de recomanació i el presenta. I el tombe. Perquè Llorenç no tenia el típic manual de l'assignatura, que era el requisit fonamental, diríem, per a pujar de categoria. I entre altres coses, això és una conjectura, una sospita que el tenia perquè els únics manuals de l'assignatura reconeguts i que te servien per a cobrar els sexenis i per a donar-te els gallifantes aquests que repartixen sempre els espanyols, els únics manuals que comptaven eren aquells que estaven reconeguts, diríem, per publicats en les llistes de llibres recomanables que feia cada any la Direcció General d'Instrucció Pública. I ell bé devia sospitar que la seva corrent filosòfica no anava a encaixar en aquells manuals recomanats. O per això, o simplement perquè no tenia ganes. Perquè sempre hem partit de la idea que Llorenç va treballar moltíssim i va dedicar la seva vida espiritual a la filosofia i potser no va ser així. Perquè el Llorenç que tenim a les càtedres era un Llorenç que viatjava, que anava als concerts, que fumava puros, que li agradava calfar les cadires dels cafès. Potser estem elucubrant sobre un Llorenç massa dedicat a la filosofia, però potser també això no importa, perquè continua sent igualment interessant. El segon fet important a tenir en compte té relació amb una especulació que ha ocupat moltes pàgines. Quina relació tenia Llorenç amb el creusisme? I tenim autors que han escrit que Llorenç no suportava els creusistes, que se'n fotia d'ells, que li donava ràbia, o autors com Celestí Barallat, que el presenten com un filòsof, diríem, tolerant i que tenia un tracte amable amb els creusistes. Bé, no calia especular tant, perquè el 1869 mor Julián Sanz del Río. Julián Sanz del Río és el pare espiritual del progressisme madrileny, l'introductor de Creus. I deixen al seu testament uns diners per a fundar una càtedra, que s'havia de dir Càtedra de Sistema de Filosofia. I aquesta càtedra, segons el testament, es podia fundar, si era possible, dins de la mateixa Universitat de Madrid, i si els temps no anaven en condicions, es fundaria fora, o bé en l'Ateneu. Per tant, tenim els diners i tenim uns fideicomissaris encarregats de complir, uns marmessors encarregats de complir aquell encàrrec. Qui estan entre els marmessors? La plana major del creusisme madrileny. Des de Nicolás Salmerón fins a Giner de los Ríos. Aconsegueixen, sense discussió, que la càtedra es funda a la Universitat de Madrid. Per què? Se'n recorden de Fernando de Castro, que acaba d'eixir fa un moment? Fernando de Castro, que és creusista, ha arribat a rector. Per què? Perquè estem en 1870, estem en ple sexenni revolucionari. I per tant, els creusistes tenen el poder a la Universitat de Madrid. I diuen, la càtedra de Sanz del Río se fundarà així, se fundarà així, a la Universitat de Madrid. Nomenem un tribunal. Qui està en el tribunal? Tots els fideicomissaris que eren doctors, que en són 5. Qui més? Llorenç i Moreno Nieto. Qui és Moreno Nieto? Moreno Nieto no era clausista perquè no es dedicava a la filosofia, es dedicava als estudis de l'àrab, de la llengua àrab, però serà el que substituirà com a rector en la Universitat de Madrid a Fernando de Castro. Cal retenir això també, aquest nom. José Moreno Nieto serà rector a partir de l'any següent. És a dir, quan Llorenç morirà, el rector serà José Moreno Nieto. Qui més estava en el tribunal? L'únic de fora era Llorenç. Està clar? És a dir, es monta un tribunal per a fundar una càtedra que és la càtedra més important per als clausistes perquè és la que es funden els diners del mestre. I en el tribunal d'oposicions, per a rentar-li una mica la cara allò i que no sembli una capelleta, perquè en realitat li donaran la càtedra a un d'ells, a Tomàs Tàpia, que era un capellà clausista de la colla dels clausistes, que era fins i tot fill i comissari, és a dir, aquelles coses que passen en Espanya, no? Que el fideicomissari acaba sent nomenat catedràtic d'aquella càtedra especialment. Doncs l'únic que criden de fora era Llorenç. Per tant, les relacions de Llorenç amb els clausistes eren, des del punt de vista personal, absolutament magnífiques. Per què he anat tan lluny? Perquè crida l'atenció, el primer que crida l'atenció en la posteritat de Llorenç, des del dia que mor, des de l'endemà de la seva mort, és el següent. Passa una cosa molt estranya. Quan mor Llorenç, es reuneixen claustre a la Universitat de Madrid. Estem l'1 de maig de 1872. Llorenç ha mort el 23 d'abril. L'1 de maig es reuneix la Universitat de Madrid i acorda per unanimitat, a proposta d'alguns dels seus membres, que no s'especifica qui són, coadyuvar en cuanto sea possible a que se honre de la manera que se considere más digna la memòria de l'il·lustre professor. Firmen el document i el rector José Moreno Nieto ho envia a Barcelona. Ara comença la cosa divertida. El degà, el paper de Madrid, li arriba el degà, el rector, que era Bernès de les Cases, estava malalt, rep la carta al vicerrector i l'entrega al degà de Filosofia i Lletres, que era Jacint Díaz Sicart, que era un tomista, bueno, que va escriure un llibre demostrant que tots els filòsofs grecs estaven molt equivocats. Doncs el degà contesta. Li contesta al vicerrector, perquè el vicerrector després ho envia a Madrid. Li contesta. Se complace esta facultat en que el claustro general ordinario de la central, no l'anomena Universitat de Madrid, l'anomena central, aspire a unir-se al nuestro para honrar la memoria del sabio professor finado, prometiendo comunicarle en su día el pensamiento que acaso llegue a formular sobre ello. És a dir, homenatge? Diu, homenatge? Aquí? Ara veurem. Clar, el vicerrector diu, aquells coadyuvar, homenatge. Estos, acaso, llegue a pensarse. Què contesta? Li contesta el rector de Madrid. L'informa que para el descanso del alma del ilustre finado se celebrarán cuanto antes, con toda pompa, honras fúnebres en la iglesia de Belén. És a dir, seguint la marxa habitual. Tots els catedràtics que es morien es feien con toda pompa, honras fúnebres i tot això en la iglesia de Belén. És que era l'església de la universitat. Per tant, no tenien absolutament res preparat. I és el primer que em va estranyar, no? Perquè diu, Llorenç, que semblava que era tan gran, en realitat, el que és absolutament sorprenent és que la iniciativa de l'homenatge no ve de Barcelona, sinó que ve de Madrid. I aleshores, l'única manera d'explicar això, això no quadrava de cap manera, l'única manera d'explicar-ho és que, fàcil, un any abans, apenes, Llorenç havia estat amb aquells senyors minxant cocido en Casa Càndido, aquell, com li diguen, que és el que fan els catedràtics, menjar cocido en casa Càndido, val? I amb els clausistes decidint a veure qui guanyava una càtedra. I per tant s'havien fet amics, eren feliços, i ja està. Qui se'n recordava del pobre Llorenç? Els del cocido. A Barcelona no, perquè a Barcelona era el Llorenç de tots els dies. Val? Per tant, és el primer fet sorprenent, que els clausistes i els progressistes de Madrid són els que comencen la iniciativa de fer un homenatge a Llorenç. Clar, al final, a Barcelona, com que tenien aquest complex també d'aquella és la central, és la important, i no s'han pillat en calçotillos, La veritat és que es posen en marxa. Es posen en marxa i decideixen, però ja veuen que no és una idea que surt espontània, sinó que és una idea que ja naix d'un malentès. La iniciativa de publicar les lliçons de Llorenç ja naix d'un malentès. A Madrid es pensaven que anaven a publicar els escrits de Llorenç, i a Barcelona, però quins escrits? Aquest tio no ha escrit res. Val? Per tant, idea. Comencen a preguntar, com passa sempre que cal fer un homenatge, pregunten, i diu, a veure, com ho farem per a no treballar nosaltres? A qui podríem fer-li treballar? No? I troben un alumne que és... ja perdonaran que ho conté així a la manera de Buenafuente, però troben un alumne que prenia punts. I era un alumne tan bon alumne que prenia els punts taquigràficament. Però la taquigrafia estava de moda i aquí anava... Ta, 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 prenent apunts. I diuen, ostres, ja ho tenim. Aquest que passa els apunts a net, és a dir, que els passa del mètode taquigràfic a la lletra normal, diríem, i ja el tenim. Que serà un professor que després farà carrera, gràcies a això, entre altres coses, que era Valari Jovany. Valari Jovany soluciona el problema. Apareixen uns manuscrits de Llorenç, n'aparegueren molts, i fins molts anys després continuaran apareguent manuscrits de les lliçons de Llorenç. Perquè com ell no el publicava el seu manual, aleshores el que feien els alumnes, com han fet sempre, era passar-se d'un any a l'altre els apunts del mestre. Però aquells foren considerats els millors, perquè havien estat presos, diríem, a consciència taquigràficament. El mort, per dir-ho així, li cau damunt a Milà i Fontanals. Per què? Perquè era de Vilafranca. I no és que els de Vilafranca tinguin aquest destí en la història, sinó simplement perquè era de Vilafranca, se suposa que era amic, i damunt era el de llengua espanyola, el que más entiende de edició. Per tant, li cau el mort a Milà i Fontanals i l'home intenta fer-ho el millor possible. El millor possible. Per què? Diu, bueno, aquest que vaig passant la taquigrafia a la llengua normal i diu, això per a donar-li una mica de bombo, aquí tenim Letamendi que sempre dia que havia estat deixeble de Llorenç i Barba, Letamendi farà una introducció, farà una biografia com a introducció. Per què Letamendi? Fàcil, perquè Letamendi en aquella època no parava de fer biografies. I, aleshores, quan tens aquest vici, tens el vici de les biografies, t'acaben les introduccions a Letamendi. I diu, i per a donar-li ja el màxim bombo, diu, buscarem una Patum de Madrid que ja posa el colofó final. I per això els feia fixar-se abans en el nom de Víctor Arnau. A qui li cau el mort? El que feia poc era director d'instrucció pública i que havia estat rector de la Universitat de Barcelona i ara no parava de rebre càrrecs importants a Madrid, que era Víctor Arnau Lambea. Per tant, el procediment queda establert, a partir d'aquest moment, el procediment que queda establert serà que Valari Jovany passarà allò a net, que Milà i Fontanals s'ho mirarà i farà una edició correcta, que una vegada estiga els apunts a net els passaran al senyor Letamendi, que mentrestant hem de dir que se'n va a Madrid perquè aquella universitat és més important i per tant ell fa aquest traspàs i finalment Víctor Arnau posarà el colofó institucional. És a dir, tenim per davant feina per a, diríem, per a 4 o 5 anys, tal com anaven les coses. Bueno, hem de contar que entremig d'això ve la primera república espanyola, que això és, bueno, això era una festa grossa, ja sabem que en 7 mesos 4 presidents, festa grossa. Després ve el general Pavia, dissolven-se les cortes i va, són uns anys agitadíssims, però també importants de retenir, no només per l'agitació, sinó pel canvi mental. Venim d'un moment en què tots eren progressistes perquè havien fet la Revolució Gloriosa i en la Revolució Gloriosa estaven tots d'acord. En fotre a la reina aquella fora, tots estaven d'acord. Després passem per l'experiència de la Primera República Espanyola i també pràcticament tots, fins i tot els federals, es posen d'acord que allò no es podia aguantar. I ideològicament la gent fa un canvi. En aquest sexenni fa un canvi. Es passa de siguem progressistes i tolerants a pensar, així el que hi ha hagut és massa tolerància i massa progressia. Val? És un dels factors importants en el que passarà després. En el que intenta explicar és per què no es van publicar aquelles lliçons. Per què no es van publicar. Ara entraré en altra línia i després tornaré a aquesta. Què anava passant mentrestant amb la càtedra que havia ocupat Llorenç i Barba? Quan es mor Llorenç i Barba, els catedràtics s'hi reuneixen i ràpidament, això ho sabem, decideixen que el regent de la càtedra de filosofia siga Joaquim Sabater, personatge que era mestre d'escola, nascut a Lella. Per què l'anomenen ell? Perquè ell ja era habitualment el substitut de Llorenç. Pràcticament no sabem res d'ell, però el poc que sabem és molt interessant. No sabem quan va néixer, sabem que era de Lella, però sí que sabem que quan ja era mestre d'escola va fer la carrera de filosofia ràpidament, en molt pocs anys. Quan? Entre 1868, és a dir, a partir de la Revolució, i l'acaba i és doctora pràcticament l'any següent, l'any 69. En dos anys, llicenciat, doctor, la il·lusió d'un estudiant. I immediatament, bueno, el doctor en el tribunal del doctorat està Llorenç, i immediatament l'any següent és nomenat substitut. Poden passar dues coses. Que en el sifostio, per utilitzar altra vegada aquest neologisme, en el sifostio que veia en aquell moment, ningú volia ser catedràtic i tots ja estaven a França i no volien saber res del país, i per això el primer pobre que arrepleguen el fan substitut de Llorenç, o perquè realment Llorenç li tenia afecte. No cal decidir-se. Però, evidentment, una de les dues. Llorenç el coneixia bé. O li tenia afecte o no hi havia altre. Ja està. Val? Per què dic no hi havia altre? Perquè, a diferència de tots els altres, és l'únic auxiliar, l'únic professor auxiliar de la Facultat de Filosofia que no fa carrera. Valeri Jovany, acabarà de catedràtic de grec. Delfí Donadiu acabarà de catedràtic d'hebreu. Tots faran una carrera espectacular, però l'únic que no farà carrera serà Joaquim Sabater. Curiosament, també sabem que Sabater era absolutament fidel a la doctrina del mestre. Per què? Perquè en l'arxiu de la Universitat de Barcelona hi ha un patracol que es titula Apuntes de Metafísica por don Francisco Javier Llorenç y Barba, catedrático que fue de esta asignatura a la Universidad de Barcelona, dictados en el curso 1872 a 1873 por Joaquín Sabater, catedrático sustituto de la asignatura, copiados por el alumno Pablo Bertrán Pilos. Ja ho tenim. Quan mor Llorenç, almenys durant un any, les lliçons que es feien eren simplement els apunts de Llorenç que tenia el mateix Joaquim Sabater. I quan vulguis me talles, perquè no passaré del primer any. Bé, la substitució, bé, això sabien que no podia durar. Això sabien que no podia durar, per què? Ara us explicaré una cosa que dius, això que té a veure amb la història de la filosofia? Ara veurem. Mire, apareix un reglament el 1870 que diu que de cada tres càtedres en la mateixa universitat, facultat i secció, dos han de ser per a trasllat i només una per a oposicions. Quina putada per als joves, no? Diu, els catedràtics es podien traslladar, però els joves no podien entrar a l'oposició. Això es fan per a promoure, diríem, el moviment entre ells. Clar, això a Barcelona ho sabien. I sabien que Joaquim Sabater no tenia cap possibilitat, cap ni una. Perquè, curiosament, quina és la primera... Mala sort. Quina és la primera càtedra que queda buida després de l'aprovació del reglament? La de Llorenç. I immediatament el rector agafa el segell, m'imagina, diu, què posava? Traslado. Ja està. La càtedra de Llorenç era per a trasllat. I per tant sabien que havia d'arribar algun catedràtic d'alguna altra universitat espanyola a ocupar aquella plaça. A qui li donen la plaça? Personatge interessantíssim. Este és anterior a l'espiritista, Però no té... Vaja, és fascinant. José de Somozallanos. L'escrit més llarg que hi ha sobre ell està en la Gaceta de Madrid i està escrit arran d'un contenciós administratiu, és a dir, li planta cara a l'Estat, perquè no li han donat la càtedra que ell volia, que era la Càtedra de Madrid que havia ocupat, i torna a eixir el nom, Julián Sanz del Río. És mort Julián Sanz del Río, convoquen la càtedra, l'obrin a trasllat, i José de Somozallanos es presenta. I Li tenia un pelet de devoció a Julián Santarrío. Després explicaré per què. Es presenta aquella càtedra i li la donen a un que estava més ben situat, que era Francisco de Paula Canalejas. Canalejas, era de la família, eh? Era de la no era el Canalejas de la història, però era de la família. Que busca el seu el millor advocat de Madrid. A veure si troba el nom del millor advocat de Madrid. També era un cognom d'aquells que dius, estos han manat sempre. No? Busca el millor advocat de Madrid i Somoza també busca un bon advocat, però diríem, allò queda paralitzat. El que aconsegueixen els advocats és muntar un embolic fenomenal amb aquella càtedra. Queda paralitzada. I Somoza pensa, mentrestant, què faig? Bueno, com en Granada, ja he dit, estava de catedràtic en Granada, com en Granada ja he dit que anava a guanyar la de Madrid i tinc les maletes fetes, si en quede faig el ridícul. Què fa? Concursa la de Barcelona. I li la dona. Ell encara té, diríem, embolicada l'oposició de Madrid per el recurs que ha presentat, però li donen, sense cap problema, li donen Barcelona. L'envien a Barcelona. Bé, entrem en més detalls d'aquest personatge. Imagineu-vos ja la situació, eh? És un catedràtic que ve a ocupar la càtedra de Barcelona i té el cap en un procés judicial que ell ha iniciat per a que el nomenen catedràtic a Madrid, que no es resoldrà fins a 1875, és a dir, 3 anys després, i en el qual ens assabentarem, llegint aquell procés, que ni era doctor, ni havia guanyat la càtedra de Granada per oposició. Havia saltat directament de professor agregat de facultat menor, és a dir, del que avui es diria institut de secundària, a catedràtic. Val? Curiosament, això i aquests raonaments li impedien no accedir a la càtedra de Madrid, li impedien accedir a qualsevol càtedra de qualsevol universitat, però no hi hagué cap obstacle per a que ocupara la càtedra de Barcelona. Que curiós. Que curiós. Els mateixos motius que li hagueren impedit concursar a trasllat, perquè el reglament exigia que el primer condicionant per a ser catedràtic era ser doctor. I el segon requisit per a poder participar en un trasllat és que la càtedra que tingueres l'hagueres guanyada per oposició. Pues cap de les coses. I gràcies a aquell document ens assabentem d'això. Més coses, ja ultradivertides. Direm, este senyor va escriure molt, va escriure poc, bueno, va fer alguns discursos perquè li agradava figurar. En Granada li agradava figurar, va fer alguns discursos. El discurs més treballat és un discurs d'inauguració de curs que fa a la Universitat de Granada i Josep em va pillar a meitat del procés, perquè arriba un dia a casa i veu uns papers damunt la taula amb exclamacions que posava, cita Kraus. I al final del procés que vaig descobrir? Que el seu discurs és un plagi. Però d'alt a baix, eh? És un plagi, concretament, a veure si ho trobo, de les anotacions preliminars, ja he mogut tots els papers, de les notes preliminars del sistema de filosofia de Kraus exposat per Julián Santarrío. Un plagi. Plagi vol dir plagi ben fet, que de vegades se'l cita entre cometes i després continua sense cometes, però també és copiat. És divertidíssim, és al·lucinant. És al·lucinant. Però no creguin que s'ha llegit el llibre, és un cara dura. No s'ha llegit el sistema de filosofia de Kraus, no. S'ha llegit les notes preliminars, que són 15 pàgines. I d'aquelles 15 pàgines, perquè no n'hi ha cites de la resta, eh? D'aquelles 15 pàgines n'ha fusellat 10 en el seu discurs. Però, com a mínim, diu, com a mínim tindrà la decència de, ja que plagia, ser krausista. Doncs no. Doncs no, perquè barreja les citacions de Kraus amb citacions de jo què sé, de Balmes, de Sant Tomàs, i què persegueix, abans així, en Cusco, què persegueix en el seu discurs? Demostrar l'harmonia entre la fe i la raó. I agafava trossos no, agafa 10 pàgines del discurs preliminar, agafa trossos de Sant Tomàs per a demostrar l'harmonia entre la filosofia entre la filosofia i la fe, entre la fe i la raó. Perquè era l'obsessió dels filòsofs de l'època. Per què? Perquè tota la filosofia, així, en els països mediterranis, estava sota sospita. Diu, comencen amb la filosofia i acaben matant capellans i tallant. Tota la filosofia estava sota sospita. I aleshores aquell home, els discursos inaugurals de curs, sempre es feien sobre la importància de l'assignatura. És a dir, quan li tocava el de química, el discurs normal era la importància de la química. Quan li tocava el de filologia, la importància de la filologia. Aleshores, quan li tocava a ell, va dir, no podia dir la importància de la filosofia, perquè això no s'ho creu ningú, però va dir, la filosofia no és tan dolenta com sembla. Podem ser harmònics amb la fe. Val? O sigui, no va tindre la decència ni de ser clausista. I direm, però es pot parlar pitjor d'una persona? Diu, doncs sí. Doncs sí. Per què? Perquè agafa el discurs, l'imprimix i aquí li l'envia a Julián Sanz del Río. Li l'envia, el Pachi li l'envia i li diu, dedicado a mi admirado Julián Sanz del Río con todo el afecto. Val? I direu, ara, què passa aquí? Diu, doncs simplement el que passa és que en el segle XIX no tenien la mateixa percepció de l'originalitat i del Pachi que nosaltres. No hi havia aquesta percepció. El Plachi no era una cosa ominosa, era un honor. Hòstia, quants templats hi ha de tu? Diu, però a mi la tira. Era un honor, no hi havia aquesta percepció. Bé, ara entenem per què aquest senyor, que no era clausista, però que admirava Julián Sanz del Río, volia anar a Madrid, perquè per a ell el filòsof de referència a l'Estat era Julián Sanz del Río. Encara que no se'l creia, perquè aquest no creia en res. Però tenia aquell com a referència. Per tant, arriba a Barcelona molt fotut, perquè té allò empastrat encara. Té allò empastrat. I la seva obsessió serà tornar a Madrid. I precisament com ell té el cap ficat a Madrid, apareix un auxiliar, que no era ningú en aquell moment, Delfí Donadiu, i Delfí Donadiu s'encarrega de fer la filosofia que l'altre no fa. Perquè l'altre en plagiari, gràcies. Val? I Delfí Donadiu era un escolàstic, com molt bé ha dit Joan Cuscó. Era un escolàstic. I és qui comença a fer els llibres de filosofia i és que sabem positivament que s'utilitzaven a Barcelona. Per què? Perquè coneixem les edicions i les reedicions. I aquests llibres de filosofia escolàstica de Delfí Donadiu no paren de publicar-se. I diran, home, aquest Delfí Donadiu no anirà ara a parlar malament de Delfí Donadiu. Doncs també parlarem de Delfí Donadiu. Per què? Perquè Delfí Donadiu passa la història no per la filosofia, sinó per les seues teories filològiques. Delfí Donadiu, com bé sabrà Ignasi, Delfí Donadiu passa la història per les seues teories filològiques perquè creia en la llengua adàmica. Creia que l'home era un cuc miserable i per tant no havia pogut fer néixer el llenguatge, sinó que el llenguatge li l'havia infós Déu. I evidentment aquell llenguatge infós per Déu era la llengua d'Adam. I es feia una gran pregunta filològica, que era, encara existeix la llengua d'Adam? Aleshores, ell primer donà una resposta radical, perquè penseu, ell, de què era catedràtic? D'hebreu, no? Com tirar cap a casa? La primera resposta va ser, home, la llengua d'Adam, està clar que existeix, és l'hebreu, és l'hebreu. Val? Després va matisar la resposta i va dir, no, miren, la llengua adàmica es va perdre on? Diu, es va perdre en la Torre de Babel, la confusió de la llengua és allí, ho perderen tot, diu, un desastre, la Torre de Babel. I, però, si hi ha alguna llengua que puga reivindicar encara alguna característica semblant a la llengua adàmica, això ha de ser necessàriament l'hebreu. És a dir, l'hebreu no és la llengua adàmica, val? I la llengua adàmica és molt important, perquè la llengua adàmica, bueno, això ja ens reportaria a Borges i tota aquesta gent, no? És el nom original de les coses, que els animals van desfilant per davant d'Adam i Adam diu, tu, lleó, diu, tu, no, un altre. Bé, aquestes coses. Per tant, aquest senyor de la llengua adàmica, que no era l'hebreu, però l'hebreu encara tenia característiques, era el senyor que feia la filosofia que aprenien a Barcelona els alumnes. Era aquest senyor. Després va ser pitjor, Després va vindre l'amic Manuel Sant Benito espiritista i allà va ser brutal, brutal. Han de llegir tot el que faci referència a la història de la filosofia catalana perquè no es poden riure tant en cap altra àrea. Tornem a un fil que havien deixat, no? Havia quedat pendent el fil de què passa mentrestant amb l'homenatge, en el famós homenatge. Doncs el que passa mentrestant ho sabem per la correspondència de Manuel Milà i Fontanals, diguem, a través d'ell ho sabem. Milà i Fontanals anem descobrint que arriba un moment que a Marcelino Méndez i Pelayo li arriben notícies. No? Passa per Barcelona a veure què feia Aguiló, vamos a ver qué libros hace mi amigo catalán, Diu, en aquell moment estava fent un tirant, i diu, bueno, el tirant és un important. I pregunta per Llorenç, què passa amb Llorenç? I Milei Fontanals li diu, li ho explica bé, li diu, sabem que en 1877 la intenció encara era bona, perquè li ho explica bé, li diu, el que jo els he explicat abans a vostès, li diu, estem transcrivint les lliçons de Valéry Jovany, després això portarà una biografia de Letamendi i portarà el colofó allà, el posarà l'il·lustríssim Víctor Arnau. I li pregunta, teniu més papers de Llorenç? I diu, sí. I sabem que hi havia un discurs sobre el seu mestre, sobre Martí de Xelà, però sembla que són uns apunts, no està acabat de redactar, i això explicaria que no s'arribara mai a editar, que eren uns apunts. I també volia, per això dic que hauríem de pensar si de veritat Llorenç es va dedicar tant a la filosofia, eh? I diu, volia posar un pròleg al De Anima et Vita, al Tractat de Ànima et Vita de Lluís Vives, i també alguna vegada va parlar, perquè Aguiló tenia una col·lecció de llibres catalans, de textos antics catalans, alguna vegada em va parlar de si no faria quan tinguera temps, si no faria quan tinguera temps un pròleg a Los Omni de Bernat Metge. Val? Això és el que sabem. Per tant, sabem que alguna vegada va tindre una cosa que semblaven projectes de publicació però que no es van culminar. Bé, li explica això en 1877. Per tant, fins a aquest moment tot anava segons el previst. Passen 3 o 4 anys i la cosa ja comença a posar-se tibant. Comença a posar-se tibant perquè Marcelí Menéndez y Pelayo en un moment determinat li escriu a aquest senyor, a Milei Fontanals. I li escriu i li diu, escolta, que jo no podria veure els apunts perquè tinc pensat escriure sobre Llorenç. I Milei Fontanals, Milei Fontanals li dius, no, m'he botat un pas. Un pas no, una informació. La informació és que Marcelino Menéndez y Pelayo sap que els apunts els té o els ha tingut Letamendi. És a dir, fins ahir el procés ha anat bé. S'ha fet la transcripció, Milà ha pres les seues notes, ha apuntat allí, això és massa cantista i tal, però encara, tot i que no li agradava massa, li ho passa al que ha de fer la introducció, Letamendi, a Madrid. I per tant, aquest senyor, el Marcelí Menéndez y Pelayo, diu, li demana a Milà permís per a demanar-li els apunts a Letamendi. Val? I aleshores, immediatament, Milei Fontanals li contesta que els apunts ja no els té Letamendi, perquè li els ha demanat, que ja els tenia prou temps, que si no li interessa, que no ho faça, però que ja ha entretingut els papers massa temps. Val? I que faci el favor de preguntar-li a Letamendi si farà finalment o no la introducció. És a dir, tu per què preguntes? Ara te toca a tu anar a preguntar-li a aquell si farà o no l'article final. Val? Letamendi en aquell moment ja no s'interessava per això. És veritat? És a dir, s'enxunta la mala voluntat amb la desídia d'un personatge que és el doctor Letamendi. El doctor Letamendi tenia els papers i no feia res. Bé, es fa la visita, Marcelí Menéndez y Pelayo li pregunta a Letamendi si farà finalment aquella introducció i Letamendi diu que no li interessa. Aleshores, li transmet la resposta a Milei Fontanals i diu que ja no li interessa. Diu, ara me'ls dones a mi? I diu, no. Diu, no. Diu, ara, en tot cas, els passaré a Víctor Arnau, que és qui ha de fer el pròleg. I on hi això? Diu, ja no tinc ganes de recordar el passat. Ja no tinc ganes de recordar el passat i ben a gust em desprendria d'aquests papers, però el que he fet és dipositar-los en la Facultat de Filosofia de Barcelona. I així comença la història del segrest, del segrest dels papers, perquè aquell ja no els vol deixar així fàcilment. No li els vol donar ni a Marcelino Menéndez y Pelayo, tot i que aquell era un carca considerable, val? Ni a aquell. I li diu, el discurs, no es publicarà més papers, el discurs que farà Víctor Arnau el publicarem junt amb 4 línies meues en l'Acadèmia de Bones Lletres. És a dir, l'homenatge s'ha reconduït ja en una simple biografia feta per al seu amic, que no hauria dit res i que finalment no es va publicar ni això, amb unes paraules de Menéndez y Pelayo. La pregunta és, què ha passat entre mig? Què ha passat entre mig? Què ha passat entre 1877 i 1885 o 84. Què ha passat entre mig? Això és una hipòtesi. S'ha fundat Academia Filosófico-Científica de Sant Tomàs a Barcelona, que és una còpia de l'Acadèmia Filosòfico-Mèdica de Sant Tomàs de Bolònia, recolzada directament pel papa Pecci, pel papa Giotrecce. Giotrecce, entremig, el 1879, ha fet l'encíclica a la que abans en referia, en la qual ordenava als catòlics, a tots els catòlics i a tota la immensa maquinària de l'Església, que ja estava bé de marejar en filosofia. Es deia, primer, la filosofia és importantíssima, és el primer que diu l'encíclica, se l'han de llegir, deu estar penjada en internet, se l'han de llegir perquè és un document filosòfic molt important. La filosofia és importantíssima, és el primer que diu. I el segon que diu és que la filosofia de l'Església Catòlica és res de marejar, ni tan sols escolàstica, és Sant Tomàs. I que, al tanto, perquè damunt Sant Tomàs ben explicat, anant a les fonts, d'ahí neix tot el neotomisme i tota la immensa maquinària de l'Església es posa en marxa. Bueno, per què he dit això de l'Acadèmia de Sant Tomàs? Perquè entraven, els membres de l'Acadèmia entraven fent un jurament. Fent un jurament. Els donaven un diploma quan entraven i en el diploma posava: jo em compromet a defensar únicament la filosofia de Sant Tomàs, fins i tot en els seus detalls més mínims. I això ho signa Milei Fontanals el 1879. Fins al 77 hi havia bona voluntat. Hem vist que quan li pregunta l'any 83 Menéndez i Pelayo, la bona voluntat s'ha acabat. El que ha passat entremig és això. Qui més està en la maniobra? Qui més pot fer pressió a Milei Fontanals perquè aquells papers no es publiquen? Rubió i Ors. El Gaiter del Llobregat, quan es posava a fer filosofia era tremendo. Era al·lucinant. Era un tomista molt considerable. Combatiu, perquè ell, i també ben adreçat, perquè diu, jo he posat a combatre Darwin. U de casa no, Darwin. Val? Qui més estava en aquella operació? Delfí Donadiu. Tots hi eren. En l'Acadèmia Filosòfico-Científica de Sant Tomàs hi eren tots, i estaven sota jurament, i estaven obligats a difondre la filosofia de Sant Tomàs. I me dona més elements per a creure que la hipòtesi és vàlida, veure què va publicar al final de la seva vida Milei Fontanals. Perquè de traduir filòsofs francesos al principi, va passar a fer al final dels seus dies un escrit que es deia L'estètica atomista. Sempre que va tocar filosofia, després d'aquella data, va tocar únicament la filosofia atomista. Únicament. Val? Què va passar entretant en la Facultat de Barcelona? Tot coincideix. Va quedar aquella tolerància amb altres formes de filosofia, sempre que foren harmòniques o compatibles amb la religió, que és el que tenia la filosofia de Llorenç. La filosofia de Llorenç podia ser compatible amb la religió. Tot això, aquest ambient va ser tolerat, tot aquest ambient va ser tolerant fins al 79. A partir del 79 no hi hagué tolerància. No dic amb altres filosofies, amb filosofies atès, no, ni tan sols amb altres filosofies que foren cristianes però que no foren tomistes. S'acaba la tolerància. Tolerància zero, que dirien els de Ciudadanos. Val? Entendeu? A partir d'ahir s'acaba la tolerància. Val? Com és de temps? Val. Perquè se m'ha escapat una línia, pràcticament no l'he tractat. El primer escrit sobre Llorenç, la manipulació sobre la figura de Llorenç serà brutal. El primer escrit és el que ha dit Ignasi, és aquell de el de Mas Ferrer. Què li passa a Mas Ferrer? Hem de tirar uns anys enrere. Concretament hem d'anar al 72. Què sap Mas Ferrer en el 72? Mas Ferrer, deixeble de Llorenç i Barba, sap en el 72 que és de part de Madrid estan a punt de nomenar un catedràtic i que, tal i com està la cosa, molt probablement serà un catedràtic krausista, perquè sap com estan les coses a la Universitat de Madrid. I l'home decideix fer una operació, que és escriure en la Renaixença, el diari catalanista, parlant de la importància de Llorenç, ja ho tenia fàcil perquè era la necrològica, però si llegim aquell article en la seva època hem de veure que parla sobretot de la càtedra, de la càtedra. I hi ha una confusió al·lucinant, molt fàcil, però que donarà un resultat molt gran entre escola, en el sentit antic de la paraula, en el sentit arcaic de la paraula, que és escola major, és a dir, universitat, i escola, en el sentit de tendència doctrinal i metodològica. Aleshores, que era, aquesta confusió era molt habitual en l'època, i aquest l'aprofita, perquè quan diu, com has llegit, un només un que siga fill de la terra, un només un que represente l'esperit català, es refereix a un només un dins de la universitat. Però, en canvi, en el mateix escrit, passa de dir escola, en el sentit d'universitat, a dir escola, en el sentit de tendència filosòfica catalana. I ho fa creure als lectors del diari, de la Renaixença. Per què? Perquè li interessa mobilitzar els catalanistes per a que facin pressió, per a que a la Càtedra de Madrid no anomenen És missió impossible, no anomenen U de fora. Perquè té la intenció d'ell, o Donadiu, o algú, ocupar aquesta càtedra. Intenta fer tap, intenta mobilitzar el catalanisme. I en aquest afany acaba inventant-se, pràcticament sense adonar-se'n i sense voler, una escola catalana de filosofia. Que és estranyíssima perquè, com ell diu, en el mateix article que reivindica que hi ha una escola catalana de filosofia, diu, un nom és un. Diu, on vas? On vas? Una escola que té un nom és un. No està parlant de l'escola que hi ha hagut, sinó de la que hi haurà. Està expressant un desig, no una realitat. Està expressant un desig. L'operació és al·lucinant perquè comença a voler, per a mobilitzar els catalanistes, s'inventa un Llorenç que no té res a veure amb la realitat. S'inventa un Llorenç catalanista. És veritat que Llorenç, per pressió del seu amic Aguiló, havia participat en els Jocs Florals, que no arriba a anar-hi perquè va morir la seva mare. Però en les cartes a Maria Aguiló, sabem que el que li fascinava a Llorenç era Andalusia, Granada. Diu, fins i tot se l'emporten al Rosselló i diu, bueno, aquell ho escriu en castellà, eh? La bajada de los Pirineos me ha gustado, pero como despella perros. Diu, era un pintoresquista típic, fins i tot Aguiló el convenç que vaig a Mallorca, i quan va a Mallorca li diu, bueno, he hecho muy a gusto el viaje porque he conocido un señor castellano. I diu, no te digo que eso me impida saborear las delicias del idioma mallorquín. Diu, sobretodo de bocas femenines. A veure si trobe... Quan va a Madrid, a través de València a Madrid, diu, li escriu a Aguiló, ¿cómo puedo dejar de escribirte desde Algeciras del Xúcar? Això em toca de prop perquè està a 10 quilòmetres de ma casa. I diu, Mariano, si estoy entre palmeras y bosques de naranjos. A mi això de bosques de naranjos ho trobe d'una imbecilitat suprema. Diu, anem a veure. Naranjos, bosque. Diu, rodeado de caras africanas y gozando de la primera impresión de viaje que ha borrado los surcos de mi mohina frente. Diu, envuelto en un jaique argelino. O sea, anava vestido de moro, tío. Es impresionante. Envuelto en un jaque argelino que me prestó Perico. Perico era Pere Codina, el catedràtic d'Institut de Barcelona. Que tenia un jaque argelino. Diu, aquests eren de l'estat islàmic, tots. Diu, voy discurriendo por entre esta gente que juega al toro llevando navajas por astas. Jo soc d'allí, eh? Jo això no ho he vist a la vida. Ho jure, eh? Diu, fáltame que tu barba me acompañe en estas 3 hores que puedo dedicar al Cira. S'havia arriscat una miqueta, eh? Juego, oros, astes, no sé què. Diu, he traído la vista perdida del mucho mirar en Algeciras del Júcar y en Medina Setavia. No sé per què... Bueno, això és Xàtiva, eh? Compare, li diu, compare, en un moment de confiança. Compare, yo me hago moro sin remedio. Això és Llorenç i Barba, eh? Diu... Bueno, després li escriu. En altre. Concluyo pidiéndoos, cuando aquella estaba en Madrid, ardientemente que antes de volver vayáis a mi Granada. El viaje es casi de balde. Tiempo no lo necesitáis mucho y todavía podéis gozar de lo que no habéis visto ni gozado. No podéis figuraros el placer que tendré si escuchéis mi consejo. No olvidéis, al recostaros en el mirador del jardín del Lindaraja, deu ser, l'altre no tenia altra feina que anar a recostar-se, eh? Diu, al penetrar en el encantador vergel del Generalife, cuando subiereis al cerro de San Miguel, recordad que allí, teniendo a Granada a mis pies, perdiéndose la vega entre los vapores de una tarde que fenecía y luciendo sobre su peana el alambre como un ascua de oro, yo os buscaba para que compartierais conmigo tan inefable gozo. Nadie mejor que vos puede traerme nuevas de mi amada. Por Dios, Ita Granada. Y el pobre Aguiló, ves a Mallorca. Ves a... Y aquí, Granada. Bueno, mira, la que es día de Mallorca. Mañana voy a Felanich, con un compañero de viaje excelente con quien congeniamos mucho, y es castellano. No creas que eso me dañe para saborear la lengua mallorquina, que acepto, y de la cual gusto, en labios femeninos. La acepto en labios femeninos. Bueno, al final, la correspondencia acaba y escribo en catalán. Ahí lo, me presiona. Y al final escribo en catalán. Però, al tanto, eh? Estem ja en el 1867. I li escriu des d'Aragó. Si vingueres per aquí, trobaries un gran defensor de la llengua catalana. I dius, per fi ha vist la llum, este, tu. I diu, és el meu germà. És brutal. Diu, és el meu germà, que va tenir una gran disputa amb els xerraires d'aquí que deien que el català ha de morir. El germà s'havia fet federal. I diu, ja un mesos abans de la mort, el 71, des de l'Espluga de Francolí, dius, te diré que conserven la paraula truí, convertida en truig o truc. De la gibrella de rentar les mans ne diuen greala o griala, i que encara diuen els pagesos que planten pels solans i pels subacs. Una orella més atenta, que no ho és la mia, podria trobar més coses, lo qual no vol dir que si te venen ganes d'allargar-te fins aquí, tens, atenció ara, tens cuento per a tu, no per a mi. Tens cuento per a tu. A mi no m'interessa això. Jo prenc nota perquè eres el meu amic, portem 30 anys d'amistat i a tu t'ha donat per ser catalanista. Però a mi això no m'interessa. Què farà Mas Ferrer? Mas Ferrer s'inventa, i és una operació formidable, un Llorenç completament catalanista fins al punt que la seva filosofia justifica el catalanisme, perquè presenta la tesi de Sapir-Whorf. Acaba presentant un Llorenç que té en la seva filosofia una tesi que diu el llenguatge determina el pensament. Això ho presenta en l'article de Mas Ferrer. I això no està en Llorenç. Això no està en Llorenç. En Llorenç, com a molt, el que hi ha és que l'esperit nacional determina la pintura, la literatura i també la filosofia. Però no hi ha aquesta relació estreta entre llenguatge i filosofia. Clar, si tu acceptes aquesta, si tu acceptes que la llengua determina el pensament, evidentment, el català t'ha d'interessar moltíssim. Però Llorenç no tenia aquesta tesi. Aquesta tesi li la carrega Francesc Mas Ferrer. I és genial l'operació. I després de Leopold Feu fa una altra operació, i han passat 5 mesos, fa una altra operació també genial de manipulació. És una història de manipulació brutal, és la història d'un error. El que fa Leopold Feu, mesos després, és borrar l'escola escocesa. En el seu article no apareix per a res cap referència a l'escola escocesa, i apareix un Llorenç cristià, bàsicament cristià, espiritualista cristià. I aquell Feu va a la simplificació. Diu, així hi ha dues escoles. El positivisme materialista i punt. I l'espiritualisme cristià. En el món hi ha això. Llorenç era dels bons. Espiritualista cristià. I per què fa aquell... I acabaré aquí, eh? Per què fa aquell article Feu? Perquè està cagat... Està en Madrid, eh? I està cagat perquè s'ha declarat la Primera República i els primers presidents són catalans. I a Madrid pensen que Catalunya és un niu de federals. I en el seu article intenta demostrar, i també confon la paraula escola, intenta demostrar que a Catalunya no són d'esquerres. I aleshores diu, mireu l'escola catalana. I què és l'escola catalana? La universitat. I quina és la universitat? I ho diu amb tota naturalitat, perquè en l'època era normal la confusió. Qui era l'escola catalana? Rubió i Ors, carca considerable. Milà i Fontanals, carca considerable. Tots eren carques. I diuen, mireu, l'escola catalana, és a dir, la universitat catalana, són carques. Pi Margall, Estanilau Figueres, estos són uns arreplegats. Això, ixa és la intenció de l'article de Leopold Feu. Baixar el suflé, desmoralitzar els federals. Aleshores diu, I ara en recordem-nos de l'insigne Llorenç. I s'inventa un altre Llorenç. S'inventa un Llorenç que era sobretot cristià i no tenia altra obsessió que fer filosofia cristiana. I clar, comença a presentar-lo de la mateixa manera que després el presentarà Torres i Batxes, com un intolerant, com un intolerant, com un intolerant que li volia pegar dos hòsties aquí, a Sunyer, que havia escrit Dios, cagant-se en el títol. Val? Li diu a un cafeter, tal com ho conta Torres i Batxes, una vegada que estava en el cafè, i el cafeter va dir, si tinguera aquí a Sunyer, li diria que és pitjor que un gos, perquè un gos encara coneix el seu amo, mentre que aquest Sunyer renega de Déu i per tant no coneix el seu amo. Val? I aleshores l'escena és que Llorenç s'alça de la taula del cafè i va aplaudir-li al cafeter. Li diu, molt bé, jo li hauria dit el mateix. El presenta com un dogmàtic intolerant, Torres i Batxes. De la mateixa manera que l'ha començat a presentar Feu, ja, davant la por pel federalisme català. I com era Llorenç? Pla deia que era una gallina malalta i que per això no havia escrit res, perquè havia passat la vida a cagallonat. I com ha dit Joan al principi, és que eren uns anys per anar a cagallonat, perquè hi hagués més anys de guerra que de pau. Més anys de guerra que de pau. I l'Església Catòlica tenia moments en què estava absolutament desbocada. Val? Tendència conservadora, però no era la tendència conservadora del Diari de Barcelona, em sembla. I ara estic intuint, no era la tendència conservadora del Diari de Barcelona. No era això que després li adjudica Feu. Perquè entremig ha passat una cosa, entremig ha passat el sexenni revolucionari, i això ho canvia absolutament tot. I probablement Llorenç, si haguera viscut fins al final, perquè recordem que Llorenç mor, apenes comença la Tercera Guerra Carlina. Probablement Llorenç haguera fet aquella evolució que feren els seus amics, però ell no li dona temps. Per tant, en Llorenç és molt més divertit el que li passa després de mort i la manipulació que patix després de mort que el que li passa en vida, que bàsicament era tocar el piano, fumar puros i tindre una malaltia de la vista, per cert, que això sí, pobre. Bé, ho deixarem així.
Que formava part d'aquesta Acadèmia Històrica Científica de Sant Tomàs, on va ser en un moment determinat el capitost, el secretari. El secretari, exactament, i rep del bisbe una missió que és promoure el pensament catòlic ultraconservador en aquest moment per tal de tenir una presència internacional a un congrés de filosofia catòlica a Europa, i això ho fa tot de viure en altres coses. Però probablement un aspecte de la seva vida divertida és que, com has indicat, era antidarwinista. I es troba amb una polèmica interessantíssima amb un autor de la Real Acadèmia de la Història de Madrid que en aquest moment estava amb auge el pensament darwinista i que intentava trobar totes les explicacions possibles a la vida des del punt de vista de Darwin. Aquest autor madrileny, resulta que es diueix a Catalunya, i en concret a la Vall de Ribes, i es troba amb un fet inusual, i és que descobreix que hi ha una colla de persones a la Vall de Ribes, no un, sinó un nucli prou important, que són nans, amb goll, i que tenen uns comportaments realment molt primitius. I l'home fa un article que presenta a la Real Acadèmia que diu Los tàrtaros de la Vall de Ribes. I en aquest article que ell exposa al ple de l'Acadèmia, diu, hem trobat l'esglou perdut entre el mico, l'home i Sor Arribas. Han quedat allà fossilitzats a mig d'aquelles valls a prop de Núria que no l'ha descobert ningú, i són aquells tàrpars, aquella base descoberta. I això ho defensa aquest amb tesis darwinistes, diguem-ne. L'antidarwinià, d'on diu, sense saber-ho, es fa darwinià. Bé, perquè ell diu, no, home, no, que això és una malaltia. Que es cura amb sodi. És a dir, agiren els papers sense saber. Des de Darwin, un que realment és creacionista, i l'altre, contra Darwin, és darwinista. Aquest és un...
Sí, sí. Això s'ha de treballar. No, no, ja veieu, vos heu de dedicar tota la vida a estudiar història de la filosofia catalana, perquè és que està ple de tresors. Està ple de tresors. I és veritat el que dius, és un tresor. Com veieu, hem de canviar els paràmetres, perquè mentre Europa feia una cosa, així en feien una altra. Així un dels problemes filosòfics clau era com s'ha de llegir la Bíblia. Si s'havia de llegir literalment, o es podia d'alguna manera interpretar racionalment. I no, no, a finals del segle XIX, així, els catedràtics de filosofia o els que ocupaven el càrrec, sense ser-ho, tenien clar que la Bíblia s'havia de llegir literalment, i per això tenia la mania de la llengua adàmica, perquè la Bíblia se la creia al peu de la lletra, i era el problema. El problema aquí no era el que tenien a Europa en aquell moment, el problema que tenien aquí a final del segle XIX era aquest. I els personatges són tots brutals i divertidíssims. I sobretot quan entren en relació amb els espanyols, aleshores ja la cosa és gloriosa.
Es plantegés un seminari des del congrés aquest de història de la filosofia danesa, suposo que això no motivaria cap reflexió ni seria connotat de cap manera, seria el que toca. En canvi aquí es planteja un seminari, un simposi, etc., que es planteja estudiar la història de la filosofia a Catalunya, i això sempre és connotat. Bueno,
un segon. Per a mi Dinamarca és infinitament important, perquè tot va començar en Dinamarca. La primera pregunta que em vaig fer jo va ser: per què no han tingut ni tan sols un Kierkegaard? Un país normal, diríem, com Dinamarca, petitó, així, poques possibilitats, però dona un Kierkegaard. Nosaltres ni un Kierkegaard, no un Kant, no, però ni un Kierkegaard. És importantíssima la pregunta. Com se'n produirien a Dinamarca? Igual s'ho prenien mal, eh? El que estem fent d'ací a Dinamarca igual s'ho prenien mal. No ho sé.
Sí, no, jo només em plantejava davant d'aquesta mena de la vergonya, no? D'aquest home i del que li va passar i del que feia, no? En comptes de filosofia, és a dir, el fumar puros, em pregunto si la intenció de fer aquest simposi, no? A la càtedra Ferrater Mora. I jo no veig si és que no hi ha una segona intenció, no? De veure ja no la filosofia del personatge, sí, és a dir, la filosofia real, sinó el tractament que ha tingut dins de la historiografia de la filosofia, el tractament que ha tingut dins del món universitari, com ha funcionat,
sí.
No sé.
No, mira.
Veig, dic, quina...
sí,
tu... tal com ho presenta, sembla que no...
Mira, veritat que... veritat que de Kant tu coneixes aquella anècdota de que li tallaren al pobre l'arbre i el marxaren que no podia pensar i... Pues la història del puro és equivalent. Vull dir, el coneixem, la sort és que comencem a conèixer a la nostra gent fins al detall. Fins a alguns detalls. I per tant, el que passa, mentre que abans funcionàvem en esquemes irrisoris, que quan no els fèiem nosaltres ens el penjaven des de Madrid, funcionàvem amb esquemes irrisoris, i en això ha insistit Ignasi. Diu, aquí no hi ha una línia que digues, a veure, diu, com si fórem els espanyols, no? A veure, quins cromos tens tu, que els espanyols quan fan història de la filosofia espanyola sempre diuen, a veure, quins cromos tenim nosaltres que puguem vendre al món com si fórem Messi i què sé jo, com primeres figures. I diuen, el padre Suárez. Intenten col·locar-lo. I des d'Europa fan... Suárez. Diu, a veure, Seneca, Seneca era espanyol. Cordobés. Diu, ale, envien Seneca. És a dir, no col·loquen ningú en el cànon. Perquè el joc no és així. El joc no és inflar la bufa de pato. El joc no és dir mentides i dir, no, és que Llorenç va ser la bomba. El que passa és que de fora no se'l reconeixen. Que és el que fan sempre els espanyols. Que diuen, Ortega, Ortega. Bueno, Heidegger li copiava... Però anem a veure, una miqueta de serietat. Unamuno, diu, escolta, Unamuno, pobre home. Val? Haurien d'aprendre, t'asseguro que no hi ha segona intenció. Sí que entenc que estigues desconcertat, sí que ho entenc, però no hi ha segona intenció. Val? És a dir, el que fem és, ostres, ho he dit al principi, diu, som una filosofia subalterna, que hem viscut de recepcions del que es feia fora, hem intentat viure de recepcions del que es feia fora, i ni això ens han deixat fer. L'estat espanyol ha estat un estat macabre, ni això ens ha deixat fer. Josep insistia abans, la primera vegada que un professor va tindre una colla d'alumnes i va poder fer classe normal, s'acabava per la Guerra Civil, que va ser Serra Húnter, Tomàs Carreras Artau, que començaren a fer... Escolta, però si teníem una càtedra de filosofia, en universitat. Val? És veritat que també estava allò de... Literatura, principios generales d'estètica i literatura espanyola. Aleshores, hi havia qui feia literatura espanyola i hi havia qui feia principios generales, però si no hi havia càtedres, és el que hem de començar a entendre, que la filosofia no és una cosa metafísica, no, la filosofia té una materialitat, i la materialitat es diu càtedra, i hem d'estudiar les càtedres, i hem d'estudiar què ha passat en aquestes càtedres. No hi ha segona intenció. T'assegura que si els que estem així treballant d'aquesta manera... agafarem la filosofia alemanya, volíem els puros. Volíem els puros. I t'has de fer una pregunta. Per què la filosofia alemanya no pinta res al món? Ara mateix. Què va fer Hitler? Molt interessant. Com va acabar el cercle de Viena? Què va fer Hitler? Hem de començar a fer història de la filosofia d'una altra manera. No mirant només els llibrets, sinó anant a veure què hi ha darrere, anant a veure què hi ha a les càtedres. I les operacions de manipulació i de publicitat.
Jo només preguntar, no és el fil del catalanisme és gràcies a se conserva, perquè ja ha vist que l'obren ahir, no es queden i tot això en aquell moment des del puro. El sol de la Renaixença?
La Renaixença va ser molt feble, molt feble.
Però,
lo Gaiter del Llobregat...
Parla català, no ha passat com a València, per exemple.
Passaven altres coses, Diu, per posar un exemple, anem a veure. Lo Gaiter del Llobregat era el senyor este que escrivia en castellà, per suposat en castellà, escrivia els seus llibres seriosos de lluita contra el darwinisme, i Milei Fontanals deia que escriure assaig en escriure assaig en català era com demanar-li a la seva portera que parlara com la Martín. És a dir, els renaixentistes també ens han venut en la història de la literatura una imatge dels renaixentistes que no té res a veure amb la realitat. Era un món molt inconsistent. De fet, més que catalanistes eren llemosinistes, que és una altra cosa. Ser llemosinista és altra cosa que ser catalanista. Així, quan la gent quan ha començat a tindre les coses clares? Pues jo crec que fa 4 dies, no? Fa 4 dies. Diu, una gent que ha treballat en una determinada línia, sí, des de molt de temps, però els renaixentistes eren catalanistes, però no eren catalanistes a temps complet. Com molta altra gent. El mateix Ferrater Mora. Ferrater Mora, si mirem com actuava Ferrater Mora, cada 5 anys procurava treure un llibret en català, però els llibres importants els publicava en castellà. Val? Per què? Perquè va amb l'època. Tot això va amb l'època. I hem de començar a estudiar-ho i desmitificar-ho i posar les coses com eren. Però Ferrater Mora, escolta, Ferrater Mora ja feia molt, perquè cada 5 anys procurava treure un llibre en català, cada 5 anys. Val? Els anteriors no, Els anteriors de cap manera.
Irregular.
Però els historiadors és una altra cosa, és un altre àmbit.
Però també publicar en castellà i en català.
Una intervenció, n'hi ha dues.
Dues intervencions en una anècdota.
De la intervenció és una qüestió de metodologia, una mica responent a aquest astorament i aquesta sorpresa.
i això és una cosa que també hem d'agrair a la càtedra, que hagi incorporat, pensant en una sèrie de gent que fa uns 6 anys que estem treballant junts, i estem treballant junts amb unes metodologies diferents, des de cada una de la seva perspectiva, enfocats tots sobre el mateix període, que són complementàries. Vull dir, si tu agafes els textos de Joan Cuspó, d'Ignasi Rubiró, d'en Xavier Serra i d'en Pompeu Casanovas, metodològicament són diferents, estem treballant junts sobre el mateix i veuràs que són complementaris per donar la mesura justa de les coses. Perquè no ho podem fer tot a la vegada. Vull dir, no sabem com fer tot a la vegada. És a dir, com dibuixar el context, que és com s'ha dibuixat aquí, com fer recopilació de l'arxiu, de la successió i de la recepció sistemàtica, com ens falta una aportació que podria ser la d'en Pompeu, que veure algun article on, entre el Roma diem altres, s'inventa un filòsof. És a dir, què agafaria? Perquè això ho ha fet amb alguns dels autors. Agafar allò com a sistema, com a concepte d'idees, veure quin concepte d'idees està allà treballant i veure alguna cosa d'aquest tipus semblant sobre això. Però tot això ha d'anar junt, perquè tot això per separat, i el que estem discutint, tot això per separat no ens va. Quina és la gràcia del que estem fent? És que això ho posem en conjunt, ho estem combinant i estem aprenent molt un dels altres. Estem aprenent moltíssim uns dels altres. I les conclusions que estem parlant és aquesta. No, l'expressió inflar la bufada de pato, nosaltres no mentirem. Vull dir, si una cosa no és una gran filosofia, doncs no direm és una gran filosofia. I si una cosa no és acadèmicament solvent, direm no és acadèmicament solvent. I en una tesi doctoral, quan un diu aquest senyor Eugeni d'Ors plagiava, i això en Víctor Pérez estarà i a la seva tesi ho explica fil per randa, membres del tribunal escandalitzats, com es pot dir això d'Eugeni d'Ors? Perquè no estava fent, ella estava fent tot un teatre, estava fent tota una operació cultural d'un cert tipus on la qüestió del plagi no era. Ara, jo hagués estat al Tribunal d'Oposicions també l'hagués suspès. Perquè allò acadèmicament ja no era solvent al segle XX. Allò que aquest personatge feia al segle XIX, que no era cap problema, al segle XX ja no és solvent. És solvent amb una operació cultural. Quan estàs fent una operació cultural pot tenir uns certs codis. Però la universitat ja havia adaptat uns altres codis. I això com s'ha fet? Doncs això s'ha fet anant a arxiu, a Diputació, a l'arxiu de la Diputació de Barcelona, que ningú havia mirat que hi havia allà sobre la beca que havia tingut Eugeni d'Ors per anar a París, i recuperar aquests papers. Això ho hem publicat al Jornal. I això és el que estem fent constantment mirant papers, correspondències creuades, que d'aquests autors no se sent res, perquè aquesta gent havia tractat algú. I aquests algú sí, la literatura sí que ha publicat sobre els seus literats o sobre els teus historiadors de la literatura. I de tot que apareixen els nostres personatges, els arxius, els periòdics, tot això que hem fet de diferents maneres. Hi ha molta feina a fer aquí, en el sentit de la invitació d'en Xavier, que us fem extensiva. La tècnica.
Simplement que el que deies d'aquesta visió que ens ofereixes, que em sembla molt interessant, però que a part de les càtedres, crec que també hi hauria una altra part molt important, que són els heterodoxos, els que no estan dins de l'acadèmia, però que malgrat això poden tenir un paper molt important per matisar aquesta concepció de la filosofia aquí a Catalunya.
Aprofite per contar una altra, per a veure si vos entren ganes. No? Els heterodoxos. Hi ha una altra línia, també apuntava Ignasi en aquest sentit, hi ha una altra línia, a banda d'aquesta línia dibuixada en bona part pels conservadors. Hi ha un filòsof català que necessita un estudi profund, no perquè siga bo, que això, mira, faig un incís. Amb Ignasi, des del primer moment em vaig entendre, perquè Ignasi deia, cal estudiar no només els grans, sinó també els petits. I jo li deia, encara més, Ignasi, cal estudiar els nefastos. Cal estudiar-los tots, perquè una història de la filosofia, tu imagina't ara, la història de qualsevol cosa, on tries només una història política on tries només els reis que han estat bons. No explica res, no s'entén res, veritat? Pues en això estàvem d'acord. Hi ha una línia progressista i heterodoxa d'aquells que no deixen accedir a la càtedra, que és Pompeu Gener. Pompeu Gener és un personatge que cal estudiar, perquè pot ser el personatge més odiat a Espanya, el català més odiat a Espanya, perquè ell tenia una tesi influït pel darwinisme i el positivisme, i diria que els espanyols eren una barreja de jueus i gitanos. I això ho va publicar en un llibre que es deia... mira, te dic el títol. El títol era Coses d'Espanya. L'has de llegir. L'heu de llegir. Heu de llegir aquestes coses. No heu de llegir el llibre de moda que vos imposen des de fora, que és el filòsof francès que no sé què, que ara parla de l'islamisme. Però si n'hi ha coses molt més divertides aquí que llegir de l'islamisme, però si n'hi ha un tio que ha fet un llibre de literatura filosofia on diu que els espanyols eren una barreja de raça semítica i de mongola i estaven tots al·lucinats, com vos heu quedat vosaltres ara. Pues aquest era el progressista, saps?
Apareixes a la gent com un bufón que va a la compra, s'equivoca i que fa totes les pitjors coses que pugui fer una persona i que per això el tenen allà obviat el tirat allà dalt, un racó, no? I per tant, quan a vegades intentes, no, fer una operació de maquillatge de la filosofia catalana per tu aconseguir, i al final el que li aconsegueix és ser el bufó del regne d'Espanya, no? És una cosa d'aquella de pel·lícula. Pobre home, és una cosa de pel·lícula.
Molt bé, doncs tanquem aquesta sessió d'avui. Fins demà.